després d'aquesta manifestació d'ahir a Madrid, que va a reunir, segons la delegació del govern, 45.000 persones. A mi em sembla que n'hi havia bastantes més de 45.000. No entrem en lluita de xifres. Hi ha qui diu 200, hi ha qui diu 300.000. El Jesús Rodríguez, per exemple, el company de la directa, diu que fent el mateix sistema de càlcul que les manifestacions independentistes, sortirien unes 300.000 persones.
Fot-li 300.000 persones, doncs.
És a dir, hi havia molta gent, potser menys de la que molta gent ens pensava. Jo el mateix, que pensava que hi hauria més gent.
I no sé pensàvem si... una mani com d'un milió de persones, segurament?
No sé, jo pensava que hi hauria
més. Ja dic, les raons poden ser moltes per les quals ningú...
De fet, també hi ha aquesta sensació que la dreta li costa mobilitzar-se en una manifestació.
Home, tampoc estan tan acostumats a anar de manis.
Els costa mobilitzar-se en una manifestació, en canvi a l'esquerra li costa menys fer manifestacions i, en canvi, a l'hora d'anar a les urnes estan a vegades més mobilitzat el vot de dretes que no pas el d'esquerres. No sé si per efectes d'aquesta manifestació o no, però, en tot cas, avui hem tingut aquesta mena de globus sonda, que no sabem si és del tot cert o no, però en tot cas ve de l'agència EFE, per tant té certa credibilitat. Ja sabem, l'agència EFE és un mitjà més o menys a prop del govern central, que diu que Pedro Sánchez estaria estudiant la possibilitat de convocar eleccions generals el dia 14 d'abril. Ara, en els últims minuts, els mitjans madrilenys apunten que potser des de la Moncloa es veu molt precipitat el 14 d'abril i es tornaria a jugar amb l'opció del 26 de maig, que és el dia de les eleccions municipals, europees i autonòmiques en bona part de les comunitats a Espanya. Seria aquest superdiumenge que els barons socialistes no volen ni en pintura, perquè consideren que unir les dues eleccions amb ells els hi va malament. En tot cas, sí que sembla, no sé si que per pressionar encara més a l'independentisme o per convenciment propi, Pedro Sánchez estaria jugant amb la possibilitat d'avançar les eleccions en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos. Quina lectura en feu de tot plegat?
Home, doncs que per mi, efectivament, la mani va ser un fracàs com a tal. És a dir, va ser un fracàs perquè ells intentaven fer una pressió al carrer que mogués a canviar les coses i això no va passar. És a dir, tots ens esperàvem més. Com diu l'Empar, no sé si 300.000, 500.000, però més. Que això no té a veure tampoc amb la circumstància política de l'ànim general del país, perquè, com heu dit molt bé, la dreta, tot sovint li costa molt sortir al carrer, però que, vaja, el tema aquest de les legitimitats perdudes i les arengues i tot això, de moment, crec que passa a pantalla, de moment, no? I jo sento que avui el Sánchez, el Pedro Sánchez, s'ha sentit fort com per fer això. S'ha sentit fort davant del seu propi partit, perquè recordem que davant del seu propi partit va ser molt criticat amb el tema del relator i va haver de plantar cara a moltes veus internes, i que ells se sent fort, fins i tot en el moment aquest de fins i tot dir si els barons no voleu aquest dia, aneu en compte perquè encara us caurà aquest dia, no? És a dir, que l'he trobat com una mica, i jo crec certament que és un globus sonda, jo no m'ho crec en absolut que això passi, entre altres coses perquè és una molt mala setmana per pressionar l'independentisme. És a dir, aquesta setmana l'independentisme està especialment rebel.
Impressionable, diguéssim.
Sí, diguéssim que no... Bueno, o poc impressionable, és a dir, exacte. Està molt, molt determinat, no? O sigui, com perquè ara tu li diguis, pues que clar, si no aprovem els pressupostos, escolta, tenim gent a la presó, els comencen a jutjar, els hi poden caure una dotzena d'anys, els pressupostos en aquests moments no és, com ja han sortit a dir, per cert, de l'esquerra, no és ara mateix un tema important per nosaltres.
És que hi ha unes quantes coses a dir. Sobre el 14 d'abril, la primera, que és que té unes quantes mancances la data en si, que és molt a tocar de Setmana Santa, que això es costa una mica. Tens un mes i mig vista les eleccions, les municipals i les autonòmiques, que coincideixen en llocs on bona part dels barons del PSOE juguen les garrofes de debò pels propers 4 anys, i que determinar quin és el mapa política espanyola amb la irrupció de Vox, i després que mai se sap si pot arribar a coincidir amb, bueno, amb el tram final del judici.
Això és el que deia la nostra tertuliana Isabel García Pagán també avui, no? Que deia que hauran de fer.
Que accelerar més, és complicat accelerar més, perquè hi ha molts testimonis, per més que habilitis dies com dilluns i dissabte, que en un primer moment no estava previst, no pots accelerar tant, perquè a veure, és que al final, vull dir, ha de desfilar centenars de persones pel Suprem, les defenses voldran més temps, la instrucció ha estat com ha estat, ha generat una sèrie de dubtes, tampoc es poden passar per la pedra tots i cadascun dels procediments.
Quan l'Oriol o l'Empar diuen d'accelerar més, o l'Isabel García Pagán, que ho deia a través d'un Twitter, en el sentit de si Marchena vol mantenir la seva intenció que hi hagi sentència o que s'acabi el judici abans que comenci la campanya electoral.
Exacte.
Pel 26 de maig ja és justet. Pel 14 d'abril, que és retallar més d'un mes, home, es fa difícil pensar que el judici que comença demà s'hagi acabat abans del 14 d'abril.
Totalment, i això per mi seria, com que jo tinc la teoria que totes les irregularitats que ha denunciat la defensa al llarg de la instrucció quedaran més o menys subsanades o corregides en el tram del judici oral, perquè qualsevol defecte de forma que es produeixi en el judici oral, després tu pots anar a Estrasburg, recórrer-ho. I bona part de les vegades que Estrasburg li diu a l'estat espanyol no, vostè no ho ha fet bé, aquesta condemna s'ha de revocar o s'ha de reparar a la persona, és per qüestions de forma, de qüestions procedimentals. I ho veig realment complicat. I pressionar l'independentisme, sí, aviam, se l'ha pressionat molt les últimes setmanes. També tinc la sensació que més no se'l pot pressionar. És a dir, en una setmana que tu tens el judici, després de tot el que va passar la setmana passada, jo coincideixo una mica amb el David, que la manifestació, potser en termes numèrics, ha estat un fracàs, però segurament l'objectiu que perseguia, que és suspendre les negociacions amb el govern català, s'ha aconseguit, en la mesura que divendres ja es va veure que el diàleg, si més no, s'ha escenificat un trencament.
Jo penso que, si fem l'anàlisi de lo que primer plantejava l'Òscar i parlava en David de si la manifestació ha sigut un fracàs, segurament les xifres, jo també estic d'acord que per almenys la sensació que tens és que eren més de 45.000 i per tant doncs no és pecat a minuta la gent que va sortir al carrer i que va doncs, demostrar doncs, una no voluntat de diàleg, perquè al final aquí el que s'estava dient nosaltres no volem dialogar i qualsevol inici de diàleg per nosaltres és un enfrontament amb l'estatus establert i estem en contra de qualsevol voluntat d'aproximació de postures. I després el que dèieu de si Pedro Sánchez estava contra les cordes per aquesta convocatòria de manifestació, jo penso que Pedro Sánchez estava contra les cordes no només per aquesta la convocatòria d'aquesta manifestació, sinó també el fet de que el divendres PDeCAT presenta una esmena a la totalitat dels pressupostos. És a dir, jo penso que aquest element, després d'aquesta voluntat de la taula de que si aquest relator sigui internacional o no ho sigui, que s'acaba, semblava, per que les paraules d'Ers Artadi estan d'acord amb que no fos internacional. És a dir, hi havia com una concessió per les dues cantons.
Des de la banda independentista es diu que fins dijous al matí les converses anaven moderadament bé per restablir aquesta mesa
dimecres
en la que hi hagués un relator.
Dimecres a la nit es tanca bé, hi ha una conferència d'una hora i mitja Ers Artadi, Pere Aragonès, Carmen Calvo. Dijous al matí els missatges que comencen a arribar a la Moncloa, és que la cosa ja no va tan bé, coincideix amb una conversa entre Pedro Sánchez i Carmen Calvo.
Sí, també. Però després hi ha l'esmena de la totalitat presentada pel PDeCAT. És a dir, jo també penso que hi ha elements de pressió per part de tothom que fan que en un moment donat Pedro Sánchez consideri que la visió pública de Felipe González posicionant-se també d'una manera clara en contra de qualsevol qualsevol atisbo de concessió en els independentistes i, per tant, també radicalitzant una postura dels barons del PSOE i, per tant, posen en Pedro Sánchez en el moment que es presenta l'esmena de totalitat per Pedro PDeCAT de dir, vale, doncs, i em sembla que el missatge de Carmen Calvo en el xat de diàleg és el divendres al matí, vale, que és esto cap al migdia, és a dir, abans que sortís en la compareixença al matí. Per tant, crec que s'han estirat molt les cordes per part d'uns i altres i ha fet que Pedro Sánchez considerés que no era el moment de mantenir-se doncs, amb aquesta voluntat de diàleg que expressava una i altra vegada, amb aquestes concessions que des de la meva perspectiva s'estaven intentant fer per poder entablar un diàleg fructífer, deixant clar, molt clar que per part de l'independentisme, si no es parlava d'autodeterminació, no es podia parlar de res, i el fet d'aquesta esmena de totalitat presentada doncs és com em tanco la porta i Pedro Sánchez considera que fins
bé,
aquí ha arribat.
És a dir, les converses pel que sembla anaven bé. Sí. Vull dir que tu creus que de cop se li va fer la llum a si va ser ell? Perquè això no ho sabem, si va ser ell o si se'l va pressionar per trencar aquest diàleg, o si va ser ell, se li va fer la llum i va dir, ara no,
jo
no pot
ser. Jo crec que hi ha elements ara, que...
És a dir, pel que estan explicant de com va anar, tot anava bé, això, aquesta mena de xat que van fer de tres...
La sensació és que l'embolic del relator fa que a més, la figura del relator, qui l'accepta és Carmen Calvo.
Embolic o excusa? És a dir, jo crec que
l'embolic que genera amb el relator... que si vols és una excusa, de Ciutadans, Vox i Partit Popular, però jo crec que el PSOE...
O d'ells, eh? És a dir, la idea de dir
perquè...
ostres, hem de trencar ja...
No, era més fàcil. Si qui vol trencar-ho és el PSOE, és no acceptar la figura del relator. Però quan les negociacions estan dimecres a la nit parlant de si aquest relator ha de ser internacional, català, si ha d'estar en la taula de partits catalans, si ha d'estar en la de partits espanyols, si ha d'estar entre els governs... És a dir, que el PSOE, representat per Carmen Calvo, acceptava aquesta figura.
Jo el que et dic és que crec que el PSOE de cop es va donar compte que no podia seguir negociant.
Per l'embolic que se li genera per
i,
una cosa que
i havia de buscar una excusa. Si el relator era una, però que si li arriben a no, és a dir,
però si el PDeCAT no hagués presentat l'esmena a la totalitat...
I Esquerra, sí? Perquè el no, PDeCAT la presenta divendres, Esquerra l'havia presentat dimecres.
Vosaltres sí. Que tot ho creieu?
Esquerra l'havia presentat dimecres. Si el PDeCAT, quan hi ha el relator, la figura del relator genera una polèmica dins el PSOE, el PP i Ciutadans convoquen la manifestació, una vegada se sap que la figura del relator és acceptada per al govern, i llavors hi ha un element més, que és que el PDeCAT presenta la seva esmena de totalitat i, i és el mateix divendres després d'aquesta presentació de l'esmena que el govern de PSOE dona per trencades aquestes taula de voluntat de negociació. Jo entenc que hi ha un altre element que col·loca a Pedro Sánchez damunt, perquè si, potser si el PDeCAT no hagués presentat l'esmena de totalitat tenia doncs una argumentació per poder mantenir que aquest relator tenia un ús que permetia donar més canxa en aquest govern i també per part de Podemos, etc. No? És a dir, per mi una conciliació sí, més ampla.
Però hi ha un... Jo potser estic equivocat, però a mi em fa la sensació que el PDeCAT es reuneix dilluns, dilluns de la setmana passada hi ha una reunió dels diputats del PDeCAT, el president del PDeCAT, David Bonvehí, amb el president Quim Torra, Carles Puigdemont també, per videoconferència al Palau de la Generalitat. I allà s'arriba a l'acord que si no hi ha cap avenç factible, palpable en el diàleg, es presentarà aquesta esmena a la totalitat divendres a les 12 del migdia. A mi em fa la sensació que l'esmena, que s'anuncia públicament dijous a la tarda en una reunió també de coordinació al Parlament, aquesta esmena està pensada per si hi ha un acord retirar-la dimecres d'aquesta setmana. És a dir, si escolta els missatges del Sertadi, si escolta els missatges també dels diputats del PDeCAT, era una esmena per, quedar bé, no sé si és l'expressió correcta, quedar bé amb el teu electorat independentista, de dir, ei, jo no puc estar avalant gratis el Pedro Sánchez, com si vam fer una moció de censura, però dos, nosaltres ens mantenim a la taula fins al final, que és molt el missatge avui, el Bonvehí, en una roda de premsa que ha fet aquest migdia, ell ha dit que el que hauria de fer Pedro Sánchez és acabar la legislatura amb el suport dels independentistes i amb el suport de Podem, sempre i quan, òbviament, s'abordi la qüestió catalana. Però jo tinc molt la sensació, escoltant missatges que s'han fet públicament i trucades amb persones que han estat negociant, que la voluntat era negociar-ho tot fins al dimecres. I circumscric la presentació de l'esmena a la totalitat a una formalitat, un compromís, de dir, nosaltres no podem avalar els pressupostos de Pedro Sánchez, però ens mantenim fins dimecres a la taula de negociació.
Jo sí que, és a dir, entenc el que dieu, que això de filtrar la possibilitat d'unes eleccions el 14 d'abril pot ser un intent de pressió als independentistes per acabar d'aprovar els pressupostos, però jo també crec que, o sigui, si t'hi poses en el paper de Pedro Sánchez, jo crec que és la sortida més...
Jo no he pactat res amb els independentistes.
En el moment en què el govern socialista no està disposat a parlar d'autodeterminació, la taula de diàleg no pot avançar. Si no pot avançar, no aprovarà pressupostos, i l'únic que pot fer des d'ara i fins que convoqui eleccions, si són a l'abril, si són al maig, o si són l'any que ve, el 2020, és perdre.
I suar.
Perquè no tindrà cap avenç. Hi ha precampanya electoral de municipals, europees, autonòmiques, Ciutadans, Partit Popular, Vox, no pararan de pressionar perquè els interessa. El PSOE cada vegada estarà més nerviós en el moment en què hi hagi com més xup-xup de negociació. Aquests barons es posaran més nerviosos, no tindrà els pressupostos per poder fer política econòmica com per poder esgarrapar vots a segons on. Aquí et faig una AVE, aquí et faig una estació, aquí et faig una carretera nova. Això no ho podrà fer perquè no tindrà els pressupostos. Per tant, l'únic que pot fer des d'ara i fins a la primavera que ve és perdre. Per tant, jo entenc que es plantegi convocar eleccions el més aviat possible, un cop no té els pressupostos.
És que el que ha passat la setmana passada per mi és molt més que simptomàtic, és la sanificació del marge real de moviment que té el govern de Sánchez, com deies tu. És a dir, ells se n'han adonat fins a quin punt amb la tonteria del relator, que és una tonteria, però és extremadament sintomàtica i reveladora. És a dir, el que deia el bou que ens en rèiem, no? Los españoles nos mediamos solos.
Sí, sí, sí.
És aquesta cosa testosterònica, no? Hi ha un moment en què no hi ha límit. I després la Calvo dient nunca, 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 no sé quantes vegades va dir nunca, però vol dir mai moltes vegades, nunca, saps? Mai parlem d'autodeterminació. Clar, llavors, com pots pressionar tu a l'independentisme per lligar-lo amb una taula? I a mi em segueix sorprenent que encara diguin que estan asseguts permanentment a la taula, perquè si ja t'han dit que passi el que passi d'autodeterminació, no sé, és com fer una reunió perquè tu vols llogar un pàrquing i que et vulguin parlar de quin model de cotxe tens, de quan pagues d'ITV i tal, no, perdó, jo vull llogar un pàrquing. No, bueno, però com que no ens posem d'acord amb el pàrquing, parlem del seu cotxe, ja, parlem del cotxe.
Però em sembla que potser també
En quin sentit té una taula d'autodeterminació on no es parla d'autodeterminació?
Però llavors no convoquem ni a la taula. És a dir, el que és una realitat és que l'autodeterminació en el marc on estem no és possible. Exacte. Llavors, avui sentia Mònica Terribas parlant de preguntant-li a en Quim Torra que aquest és el marc. És a dir, nosaltres estem en una autonomia dintre d'una monarquia parlamentària on hi ha una Constitució, hi ha una norma que ens empara i ens dona seguretat i inseguretat en aquest cas, que és la Constitució. I a partir d'aquí, i en aquesta Constitució d'aquí no es contempla el tema de l'autodeterminació. Llavors, podem dir, escolta, doncs no ens hi sentem i anem a decidir. Avui parlava de que en Quim Torra parlava inclús de la via unilateral com una de les possibilitats de tornar a posar sobre el tapete si calia. Bueno, doncs llavors, diem-ho molt clar, diem, com que ningú es pot argumentar o negociar sobre l'autodeterminació, perquè en el marc on estem ara no és possible, per on anem? Què tirem? Què fem? Anem a la unilateralitat? Què vol dir la unilateralitat? Què farem? Traurem a la gent al carrer? Què li demanarem? Què li explicarem? I què li podem proposar?
Però llavors, quan en un marc constitucional no és legal fer una cosa que majoritàriament en un sector de la població és àmpliament majoritari, qui ha de donar respostes per conduir-ho cap a la legalitat és l'Estat.
Evidentment, no? És que jo amb això estic d'acord, és a dir, és el govern de l'Estat qui ha de donar les respostes, però qui ha de donar respostes en el marc de maniobra que pot tenir. I, per tant, si el marc de maniobra que té ara mateix és aquest, potser el que caldria és que aquesta part d'aquesta autonomia que té el 50%, posem per cas, bueno, el 50% de la població que està d'acord amb té un desig d'independència absolutament legítim, busquem les vies de que sigui en el marc del govern de l'Estat possible una reconversió o una reformulació de la Constitució. Perquè al final, si sentim, jo sentia també el debat de la Sexta, i hi havia la representant de Podemos, que estaven absolutament per aquest marc. És a dir, per un marc de reforma de la Constitució a on es pogués doncs, contemplar el dret d'autodeterminació d'una determinada comunitat autònoma, etc etc. Escolta'm, estem amb unes normes, amb unes regles del joc, hem de jugar aquestes. I l'altre, o no. És a dir, no les volem jugar i tirem pel dret.
Clar, estem parlant les portes del judici. Ara hi haurà un judici, hi haurà unes persones condemnades, hi haurà al carrer uns abascals, Riveres i companyies celebrant-ho.
Bueno,
i després d'això, destapant ampolles, perquè això passarà, després d'això...
Esperem a veure què passa.
Comença demà. Tens alguna esperança, Isabel?
Jo sí, amb que en judici se celebri amb totes les garanties. Evidentment que sí.
De moment...
I potser és perquè estic casada amb un jurista sí. I, per tant, veig judicis cada dia i tinc
molt clar... Veus judicis que no tenen a veure amb Espanya? És que és molt
diferent. Veig judicis molt complicats. És que, clar, jo no ho sé. És a dir, jo espero i estic segura que els judicis es desenvoluparan amb totes les garanties. Però estàvem parlant ara aquí de... Quan un govern se senta en una taula de negociació i hi ha una dels primers punts de l'autodeterminació. Si llavors posem el judici... Clar, és que evident que el judici ho contamina tot, perquè en si és un conflicte gravíssim. Jo no vull minimitzar la transcendència que té el judici i la importància i la injustícia que hi hagi en aquestes persones enjutjades per aquests temes.
L'estat on estem, ara, la monarquia de dret, tot això, té el govern de Catalunya... a la presó, el que hi ha, l'altre està a l'exili. El govern, la majoria parlamentària de Catalunya, el que va votar la gent són a la presó. S'hi quedaran, segurament. Llavors, quan estem parlant de canviar la Constitució, la de Podemos, etc., però si estan intentant reprimir tres generacions, perquè no hi tornem?
Esperem que es desenvolupi el judici, jo penso.
Sí, ara anirem a judici. Alguna cosa més sobre manifestació, eleccions? Sí. Jo també crec que, no sé si diem valentonat o no, però que si ahir a Madrid hi hagués hagut 1 milió de persones o 1 milió i mig de persones, avui sí. Pedro Sánchez
no, això
ni es planteja unes eleccions més enllà.
Una pregunta que us volia fer als experts. Per què dieu que als barons no els interessa que les eleccions siguin al mateix temps que les generals? Què és el que fa el votant que no li interessi el baró autonòmic?
Interpreten Sánchez com un actiu tòxic, per entendre'ns.
Sí,
o sigui, l'anàlisi que fa el PSOE andalús, per exemple, és com que aquest home s'ha acostat a Catalunya, nosaltres hem perdut una desena llarga de diputats. No vam pensar en cap moment que portàvem 4 dècades al poder o que hi ha hagut desenes de casos de corrupció vinculats a la Junta d'Andalusia. Vam pensar això. I també hi ha un efecte que és perillós per Sánchez, en tot cas, si convoca el 14 d'abril, que és que Podem, no sé com ho veieu vosaltres, jo crec que està una mica en caiguda lliure.
Sí, tant.
I això... O sigui, queda clar que si les tres dretes obtenen majoria parlamentària per governar, ho faran sense cap mena de problema. Ah. A Pedro Sánchez necessita no només l'independentisme, sinó també Podem. Podem ara deu tenir una 70ena de diputats, més o menys. S'ha mogut en aquests termes les dues últimes eleccions.
Si ara cau mateix... a 50, aquests 20 els ha de sumar el PSOE, perquè si no, no té majoria.
Ah, exacte.
No té alternativa per fer majoria.
I vull dir, podríem dir que l'esquerra tampoc és que visqui un moment molt esplendorós a Espanya.
No, aquesta caiguda de lideratges de l'esquerra que estem vivint, si ara Sánchez fos valent, de debò, un cop envalentonat perquè ell veu que el carrer no és de la dreta, ostres, doncs assumeix un discurs valent, assumeix un discurs de replantejar un cop més, recuperar el federalisme del Partit
posats
Socialista.
A fer,
però, pitjor no li anirà.
Clar,
però, és a dir,
igual guanyaràs vots dels Podemos, que estan fins als nassos del personalisme de Pablo i de companyia.
Però no has de perdre de vista que té un govern amb 84 diputats, sí, que no controla el grup parlamentari socialista perquè no va fer ell les llistes, i per tant, això, aquesta idea que la setmana passada, tant Arrimadas aquí al Matí de Catalunya Ràdio, com també Albert Rivera, Pablo Casado, de igual algun diputat socialista s'assuma en una hipotètica moció de censura, ell no controla aquell grup parlamentari perquè és el que va heretar, no l'ha fet ell. Per tant, si fos un govern amb 3 o 4 anys per davant i amb un grup parlamentari que ha fet ell, igual estaria més segur, però clar...
És el grup parlamentari que va ajudar a investir Mariano Rajoy en el seu moment a través de l'abstenció.
Jo estic d'acord per això amb el que ha dit en David, que al final hi ha una qüestió de valentia a vegades que és imprescindible en aquest país, i Espanya també ha demostrat a vegades que en un moment donat l'esquerra surt al carrer i canvia aquelles previsions a govern de dretes, us recordeu? O sigui, sí que era, és evident que era un fet molt, molt, molt dramàtic, no? Que era l'11M, però va sortir, les previsions era que Aznar tornava a governar i no va ser així, no? I jo també penso que ahir, que estic d'acord amb que les xifres ja són més de les que se'ns diu de manera oficial, però també hi ha molta gent que no va sortir, eh? És a dir, que hi ha també aquest dematí sentia amb alguna tertuliana que parlava de que Espanya no és de dretes o d'esquerres en general, no? És a dir, hi ha una multiplicitat d'ideologies que quan la gent progressista surt al carrer guanya eleccions. Llavors, sí que estic d'acord amb que Pedro Sánchez té el moment, i jo crec que l'hauria d'aprofitar, de convocar eleccions, i convocar eleccions separat, també jo penso d'aquest dia de les municipals i autonòmiques, però a més crec que li pot reportar més rentabilitat. A Catalunya les municipals estan molt... molt predeterminades a que hi hagi alcaldes independentistes, tinc la sensació, eh? I em sembla que desvincular les eleccions del dia de les eleccions municipals pot portar-li més rèdit en el govern socialista, des de la meva perspectiva.